Ràdio Estel.
Les primeres paraules de Mariano Rajoy abans de ser investit president, pronunciades ahir, ho van deixar molt clar. Estalviar 16.500 milions d'euros el 2012 per complir amb l'objectiu d'un dèficit del 4,4% marcat per la Unió Europea. Veurem de quina manera es van traduint aquestes paraules en les nostres vides quotidianes. De moment, avui hem sabut que l'any que ve la T10 valdrà 9,25 euros, mentre restem a l'espera de l'increment d'alguns preus de productes i serveis, doncs que són importants per a la societat del benestar. Davant d'aquest context d'encariment general de la vida i de la falta de recursos econòmics, moltes són les empreses que, a contracor, es veuen obligades a reduir la plantilla o a plantejar retallades de sous. A molts llocs està passant això, amigues, amics. Aquests temps que estem vivint ens estan ensenyant que la feina és el bé més preuat que tenim. Hem d'entendre que treballar no només és una oportunitat, sinó un privilegi. I ara, per sortir del context en el que vivim, a més, és l'única solució. No tenim alternatives, cal treballar, lluitar amb constància i perseverança, no defallir, i aprendre que ara, per guanyar el mateix que abans, necessitem més hores de feina, encara que la recompensa sigui inferior. Però aquesta és la realitat, l'hem d'assumir, l'hem d'afrontar. No és constructiu, doncs, queixar-se i criticar les decisions que ens són desfavorables quan una direcció d'empresa o els accionistes doncs les prenen. No és positiu negar-se a treballar les mateixes hores, o més, si convenen, quan se'ns redueix el sou. Com aconseguirem sortir del forat si ens neguem a seguir treballant al mateix ritme? Cal acceptar que la vida imposa la seva norma i ho hem d'afrontar com un veritable repte. Adaptar-se als canvis és l'única garantia d'èxit. Si alguna cosa positiva tenen les crisis és que aquestes serveixen per demostrar com som les persones quan se'ns amenaça la inestabilitat. Davant d'això hi ha dos tipus de treballador, aquell que res el pot aturar i que s'entrega a la feina fins al final amb creativitat i esperit de superació, encara que siguin més hores i cobren menys. I n'hi ha que es neguen a acceptar el canvi i s'hi posen en contra. Però aquests ni canviaran el món ni ens ajudaran a sortir de la crisi, perquè de la crisi només ens sortirem amb el nostre esforç. I espero que tu siguis un d'aquests. Amigues, amics, benvinguts al Punt.org des d'ara i fins a les 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem canviar el món? Doncs aquí, cada dilluns i cada dimarts, en procurem donar una resposta pràctica. Respostes que trobem amb els nostres col·laboradors, per exemple amb el Fede Kufer, que tindrem avui per parlar d'esport i pau, amb el Nilton Torres, de periodisme i de pau, des de la plataforma Democràcia Real Ja. La Judit Zaragoza ens aportarà les seves reflexions polítiques sobre l'actualitat. I atenció avui, perquè SOS Racisme ens explicarà què són els centres d'internament d'estrangers, amb l'Alba Cuevas, que és portaveu d'aquesta entitat. I al final de tot, ja ho sabeu, l'Enric Tintorell i el seu apartat d'espiritualitat i construcció de pau. En Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz.
Punt.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Avui és dia 20 de desembre, el darrer programa que fem abans de Nadal. Ens fa il·lusió, especial il·lusió, dir-vos que cada cop hi ha més persones que ens esteu ajudant a microfinançar aquest programa a través d'aportacions de 5 o 10 euros al mes. Si sou de les persones que ens voleu ajudar a empènyer i a fer més gran la família del Punt.org, doncs trobareu totes les coordenades necessàries a facebook.com/punt.org o també al nostre blog personal, que és punt.org. Tota la informació del programa i els editorials els pengem allà, i també hi pengem la nostra secció d'àudio. Nosaltres seguim endavant, o millor dit, ens hi posem, entrem en matèria, i ho fem amb el Fede Kufer, que ell és el nostre expert en qüestions relacionades amb l'esport i la pau, que com cada setmana doncs ens atén des de l'altra banda del fil telefònic. Fede, què tal? Bona nit, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bona nit, Joan. Com anem?
Doncs nosaltres molt bé, i tu?
Bé, bé, la veritat que molt bé.
se't nota, perquè deus tenir vacances aviat, no?
Sí, sí, ara em toca, ara em toca.
D'aquí poc, vacances aquest divendres, no?
Ah, exactament, que el divendres comença.
Que bé. Doncs, sí. Escolta'm, Fede, va, entrem a matèria ràpidament. Què és el que ens portes avui?
D'acord. Cada setmana tenim notícies sobre la corrupció al món de l'esport. Sembla ser, malauradament, que esport i corrupció formen part d'una mateixa moneda des de fa molt de temps. Uh-huh. Ens podríem passar hores enumerant casos de corrupció al món de l'esport en el darrer any. Com que no tenim una secció ni un programa de 24 hores, comentarem un cas de corrupció...
De moment.
De moment, exactament, de moment.
Com, digues, digues, comentarem...
D'aquí poc podrem, sí, sí.
No ho sé.
Llavors, el que et deia, comentarem un cas de corrupció al món de l'esport que ha sortit a la llum durant aquest mes de desembre. La grossa de Nadal s'ho emporta João Belange, que, que era el president de la FIFA, de la Federació Internacional de Futbol. Va ser president durant 24 anys i fins fa pocs dies va ser membre del COI, el Comitè Olímpic Internacional, el qual va formar part durant més de 40 anys. Belange ha estat acusat d'haver rebut $1 milió fa uns 10 anys per fer tractes comercials a favor de terceres persones i entitats. Les malifetes de Belange al món del futbol se saben des de fa anys, dècades, quan era president de la FIFA i també ara que pinta poca cosa en el panorama internacional esportiu. Però tot i així mai s'ha fet res. Exemple del que dic és que Belange no serà investigat, la solució la de sempre. El brasiler renuncia a ser membre del COI i així ningú farà cap investigació. Morirà tranquil a la seva caseta de Suïssa. L'esport mou molts diners i les persones que mouen principalment aquests diners, com per exemple Belange o Blatter, l'actual president de la FIFA, són gent de molt dubtosa credibilitat i amb una manca d'ètica terrible. No són gent que impulsen la força de l'esport per promoure aquells valors que ens agradaria veure. Són aquests personatges els que s'encarreguen, en teoria, d'evitar que el món de l'esport acabi convertint-se, per exemple, en un pur espectacle d'apostes i de manipulació de partits i resultats. Molt difícil serà lluitar contra la corrupció en el món de l'esport quan l'arrel del problema està tan arrelada que no es pot arrencar i fer-la fora. Aquesta gent porta molts anys permetent casos de corrupció a canvi d'interessos econòmics i ningú ha fet res. Per evitar notícies de corrupció, de jugadors que es deixen subornar a canvi d'afavorir un resultat determinat o de dopatge esportiu, el primer que s'ha de fer és acabar amb aquells dirigents que són els primers que s'enriqueixen econòmicament de la seva posició de poder i que no es preocupen dels valors i de l'ètica que s'impulsen els darrers anys des del món de l'esport.
Doncs les declaracions són clares, contundents, tota una declaració de principis i intencions. Fede, moltíssimes gràcies, tota la raó del món, eh?
Moltíssimes gràcies,
és veritat, eh? Bona nit i bon Nadal, eh?
Molt bona nit i bon Nadal a tothom.
I bones vacances.
Exacte, exacte.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu-siau.
Bona nit.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Després d'aquestes declaracions tan contundents, m'atreviria a dir, del nostre amic del Fede Kufer, nosaltres canviem de terç de l'esport, marxem al periodisme i ho fem, com sempre, amb el nostre amic Nilton Torres, que el tenim aquí, Nilton. Bona nit.
Bona nit, Joan.
És el corresponsal del diari La República de Perú, que cada dimarts agafa l'avió des de Lima i ve fins aquí a Barcelona...
Aún con el jet lag.
Encara amb el jet lag, no? Anem a desmentir. Diguem que el Nilton ve del barri de Gràcia, que és el corresponsal de la República de Perú aquí a Barcelona, perquè si no encara hi haurà algú que s'ho creu. En fi, avui un tema pendent que ha estat molt sucós a Llatinoamèrica, no?
Sí, sí, así es. Bueno, el tema se refiere a la publicación en la revista Hola de una fotografía que ha generado polémica, ¿no?, por su contenido considerado racista y estereotipador. ¿No?
Estereotipador.
Estereotipador, que es la palabra.
O sea, inventan palabras, ¿no, Nilton?
No,
pues s'entén, s'entén.
Es esa.
No. A la revista Hola da...
De España.
Era d'Espanya.
Sí, la versió espanyola.
O sea... Jo pensava que era la versió colombiana.
No.
En un principio
también. Hay una edición en Latinoamérica que no sé exactamente si se hace... O podría ser Colombia, en todo caso sería México o Buenos Aires, ¿no?
Ajá,
Ciudad de México. Y incluso hay una... se intentó hacer una versión en Perú, pero bueno, al final no prosperó.
Sí,
pero esta no, nos referimos a la edición española.
Es decir, una cosa que va passar a la edició espanyola de la famosa revista Hola. Y había una fotografía que... ¿Nos la puedes escribir?
Pues sí, era una fotografía en la que había un grupo de cuatro señoras, bueno, dos señoras y dos mujeres más jóvenes, incluso una adolescente.
Respectivas fillas, ¿no?
Sí, que era una abuela, una madre... hija y nieta, ¿no?
Ajá.
O sea, cuatro generaciones de una familia apellidada Sarsur, ¿no? Que es una de las familias una familia, digamos, de la aristocracia, de la high class colombiana, ¿no? Sí. Está casi caleña, de Cali, Colombia. Bueno, la fotografía Bueno, el titular, hay que decir, el titular de el artículo de la revista era Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca. ¿No? El Valle del Cauca está ubicado en el suroccidente de Colombia, ¿no? Y que pues es una crónica alrededor de la vida de Sonia Sarsur y su familia, ¿no? ¿Cuál ha sido el tema que podría, digamos, pasar como una crónica más de la prensa rosa y de la prensa de la alta sociedad, en este caso latinoamericana? Que la fotografía que abre el reportaje, pues es una imagen en la que se ve a estas cuatro damas colombianas sentadas en unos cómodos y brillantes sillones blancos. Detrás de ellas un hermoso panorama del valle caleño, que es precioso, claro, le llaman el Beverly Hills de Cali, ¿no?
De Colombia, sí.
En Colombia,
sí.
Y claro, y detrás de ellas pues podíamos ver atisbar la piscina enorme también detrás de ella, y más atrás pues como una especie de figurantes o de parte del, digamos, del adorno, sí, sí, de la, sí, casa, veíamos a dos mujeres vestidas impecablemente de blanco, de mandil, que es el uniforme de empleada del hogar, uh-huh, en muchos lugares del mundo, y de dos mujeres negras, ¿no?
Sí.
Entonces, uh-huh, era pues esta imagen que, como decía, pudo haber pasado desapercibida,
sí,
¿no? Como una nota más de sociales, pues ha generado mucha, mucha polémica por la presencia de estas dos señoras,
claro,
que,
claro,
trabajan en la casa de esta familia, pero que en la imagen pues da un, o sea, nos muestra o el metalenguaje, digamos, que salta, sí, de esta imagen, pues es chocante, ha agredido a mucha gente se ha sentido agredida, porque por lo que decía hace un instante, ¿no? Porque lo que han sentido muchos es que estas mujeres forman parte de los bienes, ¿no? Como de estas señoras, forman parte del mobiliario, y entonces una forma de ostentar, aparte de la piscina y los sofás, ¿no? Tipo de chill out y tal, pues veíamos a las mujeres negras como parte de la escenografía esta de la opulencia, uh-huh, y de la riqueza.
Y a més que sembla que estiguin posades allà per lluir la classe, no?
Claro,
de la,
sí,
família,
sí,
és a dir,
sí,
claro, tu has dit molt bé, un decoro, no?
Sí,
has dit, has fet servir,
sí,
aquesta,
sí,
paraula per col·locades allà, no? I hi ha hagut protestes al respecte.
Y ha habido protestas al respecto, no solamente desde organizaciones que velan por el tema de la lucha contra la discriminación en Colombia y en algunos, incluso otros lugares de Latinoamérica, sino incluso del propio Estado colombiano, ¿no? Porque incluso hay una autoridad de colombiana,
sí,
que,
sí,
que ha manifestado su rechazo,
su
y lo calificando incluso de perversa, mm, la imagen, ¿no? Al mostrar, ¿no?, este contraste entre servidumbre y patronas, ¿no?
A més, uh-huh, servidumbre, uh-huh, negras,
sí,
y patronas blancas.
Claro, claro. Un tema delicado en todo caso en Colombia por, digamos, estas luchas de reivindicación que aún se siguen teniendo en Colombia desde del colectivo afrocolombiano, ¿no?
Uh-huh.
Que es un colectivo muy, muy, muy grande, incluso de los más grandes del resto de países de Latinoamérica,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué ha pasado luego con la imagen? Pues que, bueno, el autor de la imagen, de la fotografía, un fotógrafo de origen italiano llamado Andrea Sabini, pues ha dicho a los medios colombianos que para él la foto es solamente una de tantas que hizo para la sesión, para la revista Hola, ¿no? Y por su parte, la abuela, digamos, de esta familia, que es la señora Rosa Jaluf de Castro, que aparece en la fotografía, pues salió en defensa de la familia diciendo que estas chicas que aparecen ahí, estas señoras, son niñas, leo textual, ¿no? Dice, son niñas que solo nos trajeron el tinto y el jugo. Nosotros nunca nos imaginamos que hubiera gente que vería la foto de otra manera. No entiendo. ¿Indignante es trabajar? ¿Indignante es servir tintos?
Tintos a Colombia es el café.
Sí, el café.
Es el café.
Ajá, el café.
Ajá.
Y además agregaba en este descargo que hizo en los medios colombianos que estas señoras eran muy queridas y que son como de la familia, ¿no? Yo me pregunto que si son como de la familia y tan cercanas y tan queridas, ¿por qué no aparecieron también sentadas con ellas en los sofás? Ajá. Si lo que querían era mostrar ese tratamiento, digamos, de cotidiano, de familiaridad, ¿no?
Deixa'm que digui al respecte, Milton, perquè rescato un moment del diari L'Espectador, que és un dels que té més difusió a Colòmbia i és un dels més representatius, no? Diu, como si fueran adornos, igual que los muebles blancos y los cojines de animal print que forman parte de la escenografía de la foto, dos empleadas de la familia Zarzur de Cali aparecen en una imagen que pretende mostrar la lujosa mansión de los empresarios. El que deies tu. Digas.
Sí. Nada, es que ahí está, ¿no? Un poco el resumen de lo que ha generado estas imágenes, ¿no? Un rechazo y no necesariamente porque se esté, digamos, mostrando a estas señoras que son empleadas del hogar, que son trabajadoras y que quizá, como te decía, podría haber pasado como una más de la... No sé cómo la palabra cursilería, si se me entiende.
Sí, es verdad.
¿No? Que impera en las familias bien en Latinoamérica, pero el tema es sensible, como decía hace un momento, ¿no? Y ahí el motivo del rechazo y el reclamo, ¿no? Otra cosa que quiero apuntar y que sorprende también es que... esta situación, digamos, de rechazo y tal, no ha tenido mucho eco aquí en España, siendo la publicación española, ¿no? O sea, siendo la edición española de la revista Hola, en la que figura este reportaje, ¿no? En la página 6, si no me equivoco, de las primeras. Lo que me ha llamado la atención también es que al entrar a la revista Hola, usualmente, puedes entrar rápidamente a los links de los reportajes que aparecen en cada edición, ¿no? Aunque sea un trozo, un adelanto, pero en este caso pues aparece este titular que hemos leído hace un momento, ¿no? Sobre las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, pero no hay un link, ¿no? O sea, como que en la edición digital
no se ha penjat la foto.
No se ha colgado la foto, efectivamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Claro, seguro es que esta poca atención al tema debe ser porque es una situación que pasa lejos, ¿no? Que pasa en Colombia, pero creo que esta distancia física en temas como este, pues, y menos en un mundo globalizado como el que vivimos, pues un tema como este debería pasar de esa forma desapercibido, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que en todos lados nos podemos indignar ante esta situación intencional o no, pero que refuerza estereotipos, que refuerza discriminación y que es algo que con la que de nuestra parte no estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que desde el PNUD pues tocamos estos temas, pues nos tocan y nos ocupan, ¿no?
Evidentment, i en especial en la qüestió colombiana, que li tinc una estima molt directa, i on em consta que hi ha més d'un 60% de pobresa, amb la qual encara contrasta més en veure aquestes imatges que parlen de la mansión hollywoodiense a Cali, que és un departament on la gent mor, on hi ha gent que mor per culpa de la violència i per culpa de la pobresa.
Uh-huh. Bueno, no, la intenció és criticar la riqueza de estas familias, pero sí esa ostentación, ¿no?
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Nilton, per portar-nos aquesta imatge i res, desitjar-te un bon Nadal.
D'igual manera, Joan.
I fins la propera.
I bones festes per a tots els oients.
Els que en tinguin, nosaltres no descansem, eh? Nosaltres no descansem, nosaltres fem programa cada dilluns i cada dimarts.
La primera setmana, aquí.
Molt bé, doncs fins llavors i que tinguis un bon Nadal. Bona nit.
Gràcies, Joan. Bona nit.
PUNT.ORG, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Maria Sierra, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sempre la Maria Sierra, com sabeu, ens porta una mica de música després de l'entrevista per fer atmosfera nadalenca, no? En aquest cas.
En aquest cas, sí.
Quin tema ens portes?
Doncs el Silent Night, interpretat per la Enya.
Ah, molt bé.
És un tema molt especial. A més, està cantat en irlandès.
En irlandès?
Sí.
Com van els preparatius de Nadal?
Bé, molt bé.
Sí? Què fas, sí. Nit del 24 o dia 25 pròpiament, els regals, diguéssim?
Dia nit de Nadal, el dia 24.
Sí?
Sí, el tio.
Molt bé. Molt bé. Doncs, Maria, bon Nadal.
Gràcies, igualment.
Fins la propera.
D'acord.
Adéu.
Adéu.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Aquestes festes estrenen la teva solidaritat, perquè amb un petit esforç provocaràs grans il·lusions. Punts de recollida, Ràdio Estel, Centre Cristià dels Universitaris i Museu Diocesà de Barcelona. Informa't al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. Solidaritat.org. Canvi social i acció ciutadana.
Vinga, amigues, amics, ja fent clima nadalenc, eh? Amb aquest tema d'Ènia, Silent Night, que ens portava la Maria Sierra. I nosaltres, doncs, que som al Punt.org, ens trobareu a facebook.com/punt.org i també a punt.org. Sabeu que és un programa microfinançat per vosaltres. Ja són cada cop més les persones que amb 5-10 euros al mes ens ajuden a que això funcioni, i està funcionant, així que per tots ells moltíssimes gràcies, però us animem a que aquesta família encara quedi més ampliada. I per aquí de fons sona el telèfon, o a l'altra banda del so que hi ha a l'altra banda del fil telefònic, que és ni més ni menys que la Judit Zaragoza, membre de la plataforma Democràcia Real Ja, que feia dies que no parlàvem amb ella i avui teníem encara algunes reflexions pendents. Judit, bona nit.
Hola, bona nit, Joan, què tal?
Doncs molt bé, i tu?
Doncs molt bé, a punt de marxar de vacances.
Que bé.
O sigui que
bé.
Genial.
Que bé, molt bé. Doncs escolta, marxem de vacances però fent encara algunes reflexions, no? Perquè me'n recordo que en el seu moment teníem pendent, doncs, a parlar d'Islàndia, de Grècia, d'Itàlia...
Uh-huh.
I tot això són coses que quedaven en el tinter i que seria excel·lent que ens en parlessis,
doncs sí,
una mica, no?
Sí, sí, fem-ho abans de marxar de vacances i així us deixo...
Sí, perquè durant les vacances segur que no en parlarem, eh?
No, però bueno, això hi deixo la reflexió feta i per qui vulgui pensar una mica.
Per on comencem, Judit?
Doncs, si vols, comencem per Islàndia. Jo el que volia fer és un 4 punts breus sobre... Bàsicament sobre Islàndia i Grècia, que són dos països que tècnicament han fet fallida, un per deute de bancs i l'altre per deute de l'Estat, però bueno, que han tingut dues formes d'afrontar aquesta fallida molt diferent i molt il·lustratives, per mi. En el cas d'Islàndia, la crisi doncs es va posar de manifest l'any 2008, quan els tres grans bancs del país, doncs, arrossegats per la crisi de les subprimes, van fer fallida i van deixar un deute equivalent a 11 vegades el PIB del país. La qual cosa va deixar Islàndia a la bancarrota, òbviament. I a mi m'agradaria dir, des d'aquest moment en què es produeix la crisi d'Islàndia, què ha passat a Islàndia, molt breument.
I tant.
En primer lloc, hi ha hagut una revolta popular pacífica que ha fet dimitir el govern. Després s'han convocat dos referèndums populars per consultar els ciutadans sobre la devolució del deute. I amb un 90% i un 60% els islandesos han dit en les dues ocasions que no volen assumir el deute que han deixat els bancs. Per la qual cosa s'ha deixat que els grans bancs fessin fallida i que s'ha nacionalitzat la banca i s'han imposat controls molt estrictes sobre els moviments de capitals. S'han convocat noves eleccions. S'està jutjant el primer ministre per no haver fet res per prevenir aquesta crisi i per haver deixat a la banca que portés el país a la fallida tècnica. S'ha devaluat la corona, la qual cosa ha permès doncs, millorar les exportacions i ha impulsat la recuperació econòmica. I a més s'ha iniciat un procés de reforma de la Constitució per internet que està obert a tots els ciutadans islandesos.
Que encara hi són, no? Encara hi són amb la
reforma. S'ha fet un crowdsourcing, que és bueno, una web on tothom pot aportar, i s'està fent en conjunt. I bueno, després de 3 anys d'aquesta crisi ens trobem que a Islàndia la tassa d'atur l'ha reduït fins al 6% i té una previsió de creixement pel 2011 de quasi el 3%. Tot això
el triple de la Unió Europea, eh?
El triple de la Unió Europea, val a dir, sí, sí.
El triple de la Unió Europea. Digues,
tot això deixant que la ciutadania participi en les decisions i sense retallades en les prestacions públiques. Si ens posem a mirar Grècia... Doncs Grècia, podem dir que a finals de 2009, que és quan es destapa la crisi grega, és quan entra el nou govern i revisa els comptes de l'Estat i anuncia que l'Estat està en bancarrota després que els governs anteriors hagin maquillat durant anys els comptes grecs. Una maquillada que han fet, s'ha de dir molt clar, amb l'ajuda del banc nord-americà de Goldman Sachs, que és un dels principals, si no el més, el responsable de la crisi financera actual. Referent a Goldman Sachs, també puntualitzar aquí que l'actual president del Banc Central Europeu, el Mario Draghi, era vicepresident de Goldman Sachs.
Sí, senyora.
Per Europa, quan aquest banc va ajudar Grècia a maquillar els seus comptes. Llavors, si et sembla, 4 punts sobre...
És el joc de les cadires.
Sí, sí. Les cadires que han acabat ocupant a Itàlia, a Grècia i bueno, i el Banc Central Europeu, molt significatiu, de Goldman Sachs. Des de que va estallar la crisi a Grècia, Grècia per una banda ha hagut de demanar dos rescats a la Unió Europea, un el 2010 i un altre fa poc, que són per un import total de 195.000 milions d'euros. Per tal d'aconseguir aquests diners, Grècia doncs, ha posat en marxa un pla duríssim de retallades, que també estem vivint aquí i que també viurem aquí en els propers anys, doncs, que ha suposat un 40% de retallada en les pensions dels jubilats, una retallada del 15% en els salaris dels funcionaris, privatitzacions de béns públics per valor de 50.000 milions d'euros, augment de l'edat de jubilació, com aquí, pas que del 61 al 63, un augment de l'IVA, etcètera, etcètera. Com suposo que sabran els oients, doncs, hi ha hagut un intent de fer un referèndum popular sobre el deute.
Sí.
I aquest referèndum popular no s'ha arribat a celebrar, s'ha fet dimitir el govern abans de que es celebrés i s'ha col·locat un govern de tecnòcrates que no ha estat escollit pel poble, que curiosament el president d'aquest govern és Lucas Papademos, que va ser exgovernador del Banc Central grec en els anys en què Goldman Sachs va ajudar a falsificar els comptes grecs. Que torna a aparèixer per aquí l'entitat bancària aquesta nord-americana. I bueno, després de 3 anys de retallades i més retallades i vagues i etcètera, etcètera, el PIB de Grècia ha caigut que és un 6% i la tassa d'atur ronda el 18%.
Encara ho tenen millor que nosaltres.
Sí, sí, nosaltres estem pitjor.
Estem amb el 22, em sembla. Nosaltres estem al 22%.
Sembla que ja estem arribant, sí, sí. I no crec que la cosa millori en els propers anys, o sigui que haurem de parlar d'un percentatge més alt. La cosa és que a Grècia, doncs, diuen els experts que s'està quedant en una situació similar a alguns països, o a la majoria de països africans, i és que treballen bàsicament per tornar els interessos dels deutes. Estan treballant bàsicament per pagar...
El deute extern que tenen, sí, sí.
El deute extern als socis europeus, que per una banda agafen diners a l'1,25 del Banc Central Europeu i li deixen a una mitja del 5% a Grècia, i la qual cosa li estan pedint fer inversions en la seva economia real, en la qual només estan treballant per tornar interessos. Això els pots lastrar doncs, durant generacions, igual que està passant amb el deute africà o sud-americà.
I davant de tot això, contraposar-ho pel que dius tu, Judit, doncs amb la revolta islandesa, que és la que surt al carrer, que és la que es fa des de la base i que és la que aconsegueix controlar realment el
Correcte.
Que passa en el país, no?
Jo, hi ha una altra gran dada molt diferencial entre els dos països, i és que aquí, per saber com està funcionant la revolució islandesa, que és una de les més grans, si no la més gran que s'està produint a Europa, o has d'entrar a internet, o has de mirar articles especialitzats, o pillar alguna tertúlia on parlin d'Islàndia,
sí.
I en canvi Grècia ens la posen cada dia a les telenotícies, als diaris, la tenim a diari. Llavors, sí. Jo crec que és que realment no interessa saber què estan fent els islandesos, i sí interessa molt veure lo malament que ho estan passant els grecs pel fet d'haver estat rescatats. I
sí,
llavors,
sí.
Doncs, es fa una mica pedagogia perquè aquí la gent accepti qualsevol cosa com tal de que no ens rescatin. Per mi aquesta és la diferència de cobertura dels mitjans que s'està fent en un país o l'altre.
Escolta'm, Judit, estem parlant no només de cobertura informativa, sinó sobretot del que més ens interessa, que és poder civil. I a mi m'agradaria fer-te una pregunta que no estava prevista, diguéssim, però que té a veure amb democràcia real ja, directament, que és la d'aquesta suma d'esforços i de sinergies amb l'Assemblea General de Barcelona i el Fòrum Social Català. Si ens pots fer una mica de breu explicació de què va aquesta història, que la rebíem amb nota de premsa fa molt poc.
Doncs sí, suposo que l'heu rebut aquest matí, perquè és una iniciativa que...
Doncs ara t'ho diré, fa 7 hores l'he rebut.
Exacte, sí, sí. S'ha llançat avui, és una crida, diguem, a tots els individus i tots els grups, col·lectius, agrupacions... És una crida que es fa des de Democràcia Real ja de Barcelona i el Foro Social Català per reunir-nos i començar, ja que els polítics no estan elaborant propostes per sortir d'aquesta crisi de manera que ens beneficiï a nosaltres, doncs per començar nosaltres a construir un model alternatiu, però no sobre la base d'utopies, sinó sobre la base de projectes que ja han funcionat, d'iniciatives que ja han funcionat, i posar tot això en comú, fer-ho amb una plataforma de networking, que serà el Foro Social Català, i a partir d'aquí doncs, intentar elaborar un model que ens tregui d'això de la forma menys traumàtica i més beneficiosa per a la societat. Això s'ha llançat avui, és una iniciativa que ha sortit aquest matí, et dic, i es posarà en marxa amb una gran mobilització el 28 de gener, motiu del foro de Davos, el foro econòmic de Davos, i durant els dos següents mesos doncs, es faran tallers, seminaris, etc., per posar en comú doncs, tot el que tothom vulgui aportar. Està obert a tothom.
Mm-hmm. Judit, seria extraordinari donar-ne algunes coordenades. De moment hi ha una pàgina web, que és World in Progress, no?
Exacte.
Mentecolmena.org. World in Progress. mentecolmena.org. Uh-huh. Allà m'imagino que aniran trobant tot el que que l'usuari vulgui per
sí,
per
de moment doncs, hi ha una explicació del que és el fòrum, hi ha la crida traduïda a tres idiomes i d'aquí a poc s'introduiran doncs, alguns aplicatius i algunes funcions interactives perquè l'usuari també pugui aportar directament online en aquesta web.
Uh-huh. Doncs Judit Saragossa, de la plataforma Democràcia Real, ja avui amb totes aquestes perspectives respecte a Grècia, Itàlia, Islàndia i amb xifres sobre la taula, moltíssimes gràcies i al final parlant del Fòrum Social. Moltíssimes gràcies, Judit, i fins a la propera. Que tinguis unes bones vacances i un bon Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres. Espero no haver atabalat molt amb les xifres.
No, home, no. Ja ens agraden les xifres de tant en tant. Ara reposarem una mica, canviarem de terç i no passarà res.
Això, molt bé.
Gràcies, Judit. Bon Nadal.
Vinga, bona festa. Adéu, bona nit. Adéu.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
I ara arriba un moment musical que estava esperant des de feia temps. El senyor Bruce Springsteen, algú que m'encanta, ja sona per aquí a fons. Santa Claus is coming to town, perquè arriba el Nadal, amigues i amics. And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yeah!
www.cugat.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Falten pocs minuts per arribar a les 9 del vespre i, com sempre, sabeu que ens acomiadem amb l'Enric Tintoré i el seu espai d'espiritualitat. Bona nit, Enric.
Bona nit, Joan.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, Joan.
Tot bé?
Tot sí. Bé, tot bé.
Nadal.
Sí.
Queden... Diumenge que ve.
Diumenge que ve.
5 dies.
Sí.
I el Nadal és important, no?
Diria que el Nadal, més que important, és una època molt especial. Sembla com si tot el món es transformés en bona persona aquests dies. Tothom sent la necessitat d'estimar els demés, de fer regals als demés, de demostrar l'amor als demés amb uns àpats impressionants, de fer més obres de caritat. Realment és com si es transformés el clima, com si es transformés l'éter, i hi hagués un petit miracle que ens canvia per un temps.
Per un temps que només és un dia, de fet, no?
Sí, un dia...
O una setmana.
Bueno, jo diria que és tota l'època de Nadal. Llavors, ens podem preguntar, què passa? Que és la publicitat dels grans magatzems que ens incita a regalar? És la promoció que ha fet l'Església Catòlica al llarg dels segles d'aquestes dates? Potser sí. Però des d'Orient ens arriba una altra explicació. A Orient consideren que els aniversaris dels grans sers, que els aniversaris dels grans avatars, com Crist, o com va ser Krishna, o com va ser Buda, són èpoques molt especials on les vibracions d'aquests sers venen a la Terra amb més intensitat. I aquesta és una explicació que ens arriba d'Orient i que aquí no es coneix gaire. Llavors, si nosaltres fóssim capaços d'entrar en el silenci interior, de meditar profundament, sentiríem en el nostre cor aquestes vibracions especials de pau, de goig i d'amor que estan darrere d'aquesta actitud general que tots vivim i que tots sentim exteriorment. Aquesta actitud exterior té una raó profunda, que és un sentiment interior que respira l'éter, que respira els cosmos. Podríem dir, són les vibracions de Crist. Per què no? I curiosament, qui explica això és Paramahansa Yogananda, un gran yogi que ha difós la ciència del ioga a Occident durant l'últim segle. Paradoxalment, aquest Nadal, el seu llibre La segunda venida de Cristo està sent un dels més venuts a la Casa del Llibre entre els llibres de no ficció. I què ve a dir aquest gran sant indi amb La segunda venida de Cristo? Pues que tots els homes poden experimentar a Crist al seu interior si fan la tasca espiritual, si mediten profundament. I curiosament, aquest gran sant ha instaurat una nova manera de celebrar el Nadal. Ell parla de que està molt bé que celebri el Nadal social, el Nadal de les celebracions, el Nadal de l'amor exterior. Però ell ha instaurat un sant indi,
no catòlic.
Sí, sí.
No.
Ell ha instaurat la celebració del Nadal espiritual. I tu em preguntaràs, Joan...
Què és la celebració del Nadal espiritual?
En què consisteix la celebració del Nadal espiritual?
Doncs
amb una meditació llarga, llarguíssima, de 8 hores. La gent es troba per estar en silenci 8 hores, per meditar durant 8 hores.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. I tu em preguntaràs, i què és meditar?
Tu
I doncs, segons Paramahansa Yogananda, meditar és la concentració profunda en Déu i en les seves qualitats. I tu em diràs, i què és això? Com es fa?
Pues m'estàs traient les preguntes del guió, Enric. Deixa'm-ho dir.
Jo et respondria, saps els catòlics que van a missa, després de combregar, després de l'Eucaristia, aquest silenci profund, aquesta concentració profunda després de l'Eucaristia, que dura uns segons, Pues això durant 8 hores. Si tu practiques aquesta concentració intensa amb Déu, amb el teu silenci interior, durant un temps llarg de silenci, tu arribes a experimentar aquest estat de pau, de goig, d'amor intern que hi ha al Nadal espiritual. I per això no es necessita ser catòlic, no es necessita ser cristià, només es necessita tenir un esperit científic. Què vull dir? Provar-ho. No m'estic inventant res. Tu et dediques a aprofundir en el silenci interior i amb el temps aquest estat interior de pau, de goig i d'amor interior al teu cor ho vas experimentant. I experimenta això per Nadal. És el que Paramahansa Yogananda diu la celebració del Nadal espiritual. I ell diu, s'hauria de fer la celebració completa del Nadal, el Nadal espiritual i el Nadal social com a expressió profunda d'aquest amor, d'aquesta pau i d'aquest goig interior que podem sentir i que està amb l'éter, amb els cosmos, amb els aniversaris dels grans éssers com va ser Jesucrist. Aquesta és la gran ensenyança que ens arriba de la Índia, d'un gran sant hindú que ens ensenya a celebrar el Nadal d'una manera nova a Occident.
Vull afegir només una cosa, Enric.
El que vulguis, Joan.
Que és un matís, és el fet de dir que les veritables vies d'espiritualització estan parlant del mateix però amb llenguatges diferents. És a dir, no és en absolut contradictori. Tu has dit no cal ser cristià. No, no cal, però no és contradictori.
No és contradictori.
Ho dic per posar, per matisar-ho.
Sí, sí, no és contradictori en absolut. En realitat, el que el ioga espiritual està portant a Occident no és més que un redescobriment del misticisme cristià.
I és interessant perquè en el llibre que tu explicaves abans de la segona arribada de Crist no vol dir cap altra cosa que cadascú desperta a la humanitat la consciència d'aquest nivell de Crist que tots tenim, no?
Sí, senyor.
I d'alguna manera és una explicació de com els evangelis, que hem vist catòlic i cristià dels evangelis, t'expliquen com arribar a desenvolupar aquesta capacitat.
Però diria, ja aniria més lluny.
Sí.
Paramahansa Yogananda demostra als seus llibres que els evangelis són un autèntic tractat esotèric de ioga.
Això és molt avançat, eh? Això no sé si estem preparats per entendre-ho, eh?
És que no s'ha d'entendre, s'ha d'experimentar. És a dir, els evangelis, llegits a la llum de la profunda saviesa espiritual hindú, tenen una altra explicació molt més profunda de la que coneixem fins ara. Potser, dit això en una altra època, jo ara seria excomulgat. Demano perdó a tothom, però és algo que tothom pot experimentar. Aquest ioga profund que s'amaga darrere de cada versicle dels evangelis es pot conèixer i es pot experimentar a través de l'aportació que fa el ioga espiritual a Occident.
Moltíssimes gràcies, Enric.
De res, un plaer compartir amb tu i amb els oients les meves experiències.
Canviar el món és canviar-nos a nosaltres per començar i el camí de l'espiritualitat és l'únic que ens porta a un alliberament veritable.
Sí, senyor.
Bon Nadal.
Bon Nadal, Joan.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, nosaltres ara sí, posem el punt i final a aquesta edició d'avui dia 20 de desembre, si em permeteu. Diuen que al llarg de l'evolució de l'ésser, del món mineral, del món vegetal, del món animal i de l'ésser humà, hi ha un punt que és culminant, que és importantíssim, que és un punt d'inflexió, no culminant, punt d'inflexió. I aquest punt és el moment en el que l'ésser humà desperta la capacitat d'estimar com si fos una petita guspira dins del seu cor, que després amb el treball es anirà ampliant, fins que, com deia l'Enric fa uns segons, experimenta l'autèntic goig. Aquesta petita llavor de llum que es diposita dins del cor de l'ésser humà és, al meu entendre, una de les coses que representa en el Nadal, en el moment en què tot el planeta Terra rep aquesta petita llum per començar a experimentar a nivell global i internacional planetari, aquesta capacitat d'estimar que anirem desenvolupant al llarg de tota la història. Així que ens trobem davant d'unes dates importants, assenyalades, on hi ha un personatge que ens va explicar com ho hem de fer perquè aquesta petita flama que se'ns va dipositar dins del cor es vagi engrandint fins que realment aconseguim canviar-nos a nosaltres i canviar el món. Avui hem estat el Fede Kufer, el Nilton Torres, hem estat la Maria Sierra i hem estat l'Enric Tintoré fent aquest programa, com sempre també amb la participació del Jordi Carretero a les vies de so i, evidentment, servidor al meu nom, Joan Ortiz. Recordeu allò que va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Fins dimarts que ve, dia 27, i que tingueu un bon Nadal. Bona nit.
Ràdio Estel.